Falta un minut perquè sigui un quart d'onze quan obrim l'espai dels divendres Grans Preguntes, Grans Respostes. El temps perquè els filòsofs contestin aquelles preguntes dels pobres mortals sobre les coses que ens passen, preguntes de fons. N'hi ha una, la d'avui, que arrenca de la estricta observació de l'actualitat. Tots ens queixem de les campanyes electorals, que si són previsibles, que si són passades, que si són maleducats, que si... Com haurien de ser les campanyes electorals? Bé, li hem demanat que ens doni la resposta un vell conegut d'aquest programa, el doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, Ferran Sáez. Ferran, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Benvingut al Matí de Catalunya Ràdio un altre cop.
Ben trobat.
Escolta, com haurien de ser les campanyes electorals? Què en diu la filosofia?
Bé, la filosofia, el que... la filosofia bàsicament consisteix en formular correctament preguntes de resposta, en té molt poques, la filosofia. I aleshores el que sí que ens pot donar la filosofia, i més concretament la història de la filosofia, és una perspectiva d'on venim per saber a on hauríem d'anar, no? Aleshores, si prenem com a referent les primeres, diguem, entre moltíssimes cometes, campanyes, no?, que són les que es fan en la democràcia d'Atenes, no?, a la Grècia clàssica, aproximadament al segle IV abans de Crist.
Compte, segle IV abans de Crist ja feien campanyes, ja, per entendre'ns.
Ja dic, amb moltes cometes, és a dir, hi havia persones que defensaven públicament els seus interessos, tècnicament seria això, davant de l'eclesia o assemblea.
Per a ser votats després?
Sí, sí, tot es votava, clar, per això era una, justament per això era una democràcia, no? Llavors, entenent com funcionava allò, ho puc explicar molt breument, jo crec que podem entendre què ens ha passat posteriorment, no? Bé, la democràcia grega era una democràcia directa, no era una democràcia representativa com la nostra, i això vol dir que no hi havien polítics als que nosaltres votaven i que ells després prenien decisions, sinó que en un promontori, una mena de vall que es deia Pnyx, que és difícil de pronunciar, P-N-I-N-X, Pnyx, es reunien unes 6.000 persones, imagina't el guirigall que es podia armar allà, i a més amb una periodicitat molt gran, o sigui, entre 30 i 40 cops l'any, o sigui, en una periodicitat de cada...
Com els referèndums de Suïssa, vaja.
Exactament.
O sigui, molt sovint.
Cada 10 dies, no?
Sí.
I aleshores allí parlaven. I una cosa molt important, ja que estem en una ràdio de comentar, és que es va triar aquell lloc justament perquè tenia una bona acústica.
Bona.
És a dir, perquè tothom se sentia igual. Això és una cosa molt important. I ara no tothom se sent igual. Si una persona... com ara jo mateix. Ara
té un micròfon.
Té un micròfon, doncs jo ara em sento més i d'alguna manera tinc més raó, no? Em sento més i tinc més raó. Mm. I en canvi, hi ha altres persones, doncs, que no se senten tant.
Allò
no?
Que algú diu, hi ha el sense sostre i el sense micròfon.
Exactament.
Eh? El sense micròfon. Molt bé.
Doncs això, o sigui, el tema aquest de l'acústica és important, no? Estava la ciutadania, si em permet el símil tecnològic, equalitzada, no? Tothom, no?
Molt bé.
Se sentia els uns als
I allà,
altres.
Com discutien?
Allà discutien, doncs s'aixecaven i deien la seva a partir de les qüestions que s'havien plantejat a la polis, a la ciutat, en aquest cas a Atenes, no? Però què va passar? I aquí és on neix tot el tema, no? Va passar que, òbviament, no hi havia partits polítics tals com els coneixem, però sí grups, faccions, grups d'interessos, no? Com passa tot arreu, només faltaria, no? I van notar, van veure clarament que segons com s'expressaven, segons si gesticulaven bé, si tenien una bona veu, etcètera, etcètera, doncs la gent els votava més. I a partir d'aquí apareix la professionalització, en aquest cas, de la figura del sofista, no?
O sigui que quan diuen... Ara, avui dia, les campanyes tot és imatge.
Exactament.
Escolti, al segle IV abans de Crist, el que parlava millor i gesticulava millor i era més hàbil amb la túnica i se la posava més elegantment sobre l'espatlla, aquest tenia més vots.
No vam néixer ahir. I a més, i sobretot, el que sabia exercitar l'art de la demagògia, sobretot, no? Es conta, per exemple, això és una anècdota real que expliquen els historiadors, en un judici en el qual a Grècia funcionava diferent perquè no hi havia, diguem-ne, la defensa era directa, no? Diguem-ne, ara torno a posar cometes, un fiscal li va preguntar a una persona acusada d'haver maltractat el seu pare, li va fer la pregunta de tal manera que s'autoinculpés. Ho dic perquè vegi que tot això és... I la pregunta era, has deixat ja de maltractar el teu pare? Llavors, si deia sí, deia, doncs, molt bé, però escolta, no ho haguessis hagut de fer. Si deia no, diu, però escolta, pare, ja ha de maltractar el teu pare.
És a dir... Has de ser ja de maltractar el teu pare. Clar, de les dues maneres que responguis, t'autoinculpes.
S'autoinculpa. És a dir, que hi ha coses que dius, escolta, ja no anirem a parar amb aquestes campanyes demagògiques. Doncs mira, això és més vell que el napeu.
Val.
I per tant, ja està limitant. I surt precisament per una professionalització, no? Uh-huh. Per una professionalització de persones que volen tenir raó i apel·len a la retòrica, que ha sortit la paraula. No?
Com ha anat evolucionant això fins als nostres dies?
Doncs això, diguem-ne, hi ha punts d'inflexió. El gran punt d'inflexió en el tema concret de campanyes electorals i de comunicació política és la impremta. O sigui, hi ha un abans i un després de la impremta, i amb la impremta apareixen els pamflets, no? I això estem parlant, això que és cap a la dècada del 1550, aproximadament, a les guerres de religió de França, hi apareix una cosa que marca un abans i un després, que és una obreta que es pot trobar a les llibreries, ara mateix, d'Etienne de Lavoisier, que es diu Discurs sobre la servitud voluntària, i que en aquell moment era conegut per Contrat. I això marca, diguem-ne, la idea de que les fulles de paper, no?, poden servir com l'artilleria, és una cosa que marca un abans i un després. I això l'Oswald Spengler, a la decadència d'Occident, ho compara, no? Els pamflets amb l'artilleria. O sigui, poden fer mal de lluny, no? Mm. I a més no se sap ben bé qui les tira, no? O sigui, això seria la primera. L'altra és la Revolució Americana, en el que d'alguna manera comença la democràcia liberal tal com la coneixem ara.
A final del segle XVIII.
A final del segle XVIII.
Quan els Estats Units es converteix en un estat independent, un país independent.
Cap al 1776, aproximadament. I aleshores és una cosa molt... que ara consideraríem, no sé, inacabable, impracticable, etc., i que d'alguna manera el sistema polític americà continua, perquè és inacabable de primàries, i etc., no? I aleshores, sobretot en el cas de la política municipal, podia durar dies allò, no? O sigui, hi havia persones parlant entre ells i una figura que es deia Constable, que era el que prenia notes i tal, no? Com una mena de secretari o de notari.
O sigui, feien, no?, un cara a cara, però durava dies.
Podia durar dies, no? I al final s'acabaven, diguem-ne, posant d'acord, i per qüestions molt locals, eh? És a dir, no eren grans qüestions, tot i que al començament, en el període constituent, cap al 1776... encara es plantegen grans preguntes, diguem-ne, filosòfiques, no?, sobre com ha de ser la república, etc. No? El que és important és que aquesta democràcia accentua, sobretot, la deliberació, no la votació. Cosa que no fem aquí. Aquí ja comencem a tenir una pista de per on va l'assumpte. No? És a dir, aquí nosaltres de deliberar, diguem-ne, poc, no ens enganyem. No? Nosaltres anem, diguem-ne, dòcilment a posar la papereta a l'urna, però la deliberació prèvia...
El debat, diguéssim.
El debat previ, no?, queda com una mena d'excentricitat, no? De dir, no, això no ho fem perquè en cap vendríem mal, no? I en canvi els americans això ho fan. Després ja vendria el sistema, la revolució.
No, és allò que es diu tantes vegades. Ens podríem estalviar la campanya electoral perquè tots sabem, en el fons, què volem anar a votar.
Exactament.
Diguéssim. Aquí, el que em dius, Amèrica, o Nord-Amèrica, final del segle XVIII, és el contrari. No votarem fins que no sapiguem exactament de què estem parlant i quines opcions tenim.
De què estem parlant. És a dir, la deliberació prèvia, que és una cosa, a més, molt moderna. És a dir, això després el Habermas, el Junger Habermas, que no passa per ser, diguem-ne, un liberal, no?, ho defensa i, a més, utilitza una expressió que a mi em sembla molt oportuna, que és conversa col·lectiva. O sigui, hem de conversar col·lectivament, no? De la mateixa manera que una família, abans d'anar de vacances i triar on va, doncs també ho fa, no? Uh-huh. Llavors això, clar, aquí després ja en parlarem al final, aquí entra després una falca. L'altre gran punt d'inflexió són els mitjans de comunicació de masses.
Va, ara ja entrem al segle XX.
Ara ja entrem al segle XX. Bueno, ens saltem, perquè si no acabaríem el tema de l'assemblea, en el cas del republicanisme francès, o la democràcia liberal més o menys censitària en el cas de l'Anglaterra victoriana, però jo crec que...
Feien debats també a l'Anglaterra victoriana? Feien campanyes en aquest sentit?
Sí, però sí. Clar, per això anava al tema dels mitjans. Feien campanyes, però d'una manera encara no mediada, no? O sigui, el punt, l'abans i el després, diguem-ne, dur, no?, arriba amb els mitjans de comunicació de masses, no? Arriba primer amb els diaris als Estats Units, que tots els liberals... concretament el Jefferson teoritza molt sobre aquest tema, no? Entenen la premsa com el contrapès del poder, i després els pobres se n'adonen que també són el poder. És a dir, que els diaris no només són un contrapès, sinó que s'acaben, de tant contrapès que fan, s'acaben tornant al poder.
Allò que diuen el quart poder, no?
El poder.
Legislatiu, el judicial, l'executiu i la premsa.
I la premsa, no? I llavors inclús arriben a plantejar quin és el contrapès del contrapès, no? És una cosa molt... És un debat molt curiós, no? Primer hi ha aquest debat sobre la premsa, i després, quan ja arriben els mitjans de comunicació de massa, sobretot la ràdio, als anys 20 aproximadament, llavors allò marca, sí que marca un abans i un després. Hi ha una tenebrosa frase de Goebbels, no?, que diu l'important ara no és que la gent vagi al míting, sinó que nosaltres fem entrar al míting al menjador de casa. Llavors això és una cosa molt sinistra, i més ara que estem en un estudi de ràdio, no? És a dir, s'entén des del primer moment i amb una intenció molt, molt, molt clara als mitjans de comunicació de massa com una eina política dura, no?
De propaganda.
De propaganda. I aquesta és la paraula, és propaganda, que és la que s'utilitza en aquell moment, i també la tele, perquè no hem d'oblidar que l'any 36, l'any 1936, a Berlín ja es veu la tele, a partir de les Olimpíades del 36, no? Amb la qual cosa, diguem-ne, els polítics veuen de dir, bueno, bavegen, diguem-ne, no? Aquesta és la... Això sí, és el que volíem.
No només em sentiran, sinó que em veuran fins i tot els gestos que faig. Molt bé. Quins serien, des d'aquest punt de vista, i fet aquesta evolució, Ferran, les principals disfuncions de les campanyes, en general, de la comunicació política? Què falla, què contradiu fins i tot els principis democràtics?
Doncs mira, primer comencem parlant, com en aquest cas, de duros. De PC, clar, això ja...
D'euros.
D'euros, no? Això dels duros, els quartets encara, sí, no? Dels quartets, que deia el Pla i el meu avi també. Aquest és el problema, no? És a dir, en les campanyes electorals s'estira infinitament més el braç que la màniga, i per tant, doncs es gasten molts diners, no? Llavors, gastar molts diners en si mateix, doncs, mira, és una cosa que és, bueno, no està ni bé ni malament, però el problema és que genera un dèficit, i aquest dèficit indirectament acaba generant unes dependències molt grans després, perquè, clar, si hi ha un dèficit i el partit ha de continuar tirant, doncs necessita demanar préstecs i altres coses. I ara, diguem-ne, com deia el gran Kiko Ledger, hasta aquí puedo leer, no? Clar, és aquest tema, no? Vull dir, si s'estira més el basc la mania i queden deutes, els deutes s'han de pagar d'alguna manera. Aquesta seria una de les disfuncions, i no és banal aquesta, no? Perquè, diguem-ne, no és només...
Si deus diners a algú, ets esclau d'aquest algú.
Aquesta és la primera, no? Uh-huh. I la segona és que el fet de que les campanyes es facin, diguem-ne, molt mediatitzades, és a dir, que estiguin encarades a la seva expansió en els mitjans de comunicació, fa que es modifiqui el missatge. És a dir, si no és amb píndoles informatives molt clares...
No pot entrar.
No pot entrar. I si ara a vostè li ve un polític en aquesta mateixa taula...
I diu, fem un debat de dos dies, dic, no puc.
Digue, escolti, no.
No pot ser. En sentit propositiu, cap a on cal anar? Quin hauria de ser el model ideal de comunicació política del segle XXI? Quines potencialitats podem aprofitar i quines hem de canviar, Ferran?
Sí, bé, jo aquí hi ha una tentació, que és una tentació políticament correcta, que és, miri, ara jo li podia soltar un discurs molt amable i tal, de dir, hem d'aprofitar les potencialitats de les noves tecnologies, de la informació i la comunicació, hem de fer els SMS tota l'estona fins que se'ns agarroti el dit gros, no? Doncs bé, crec que no. Jo crec que, diguem-ne, que això no resol els tres grans problemes que té plantejada la democràcia actualment. Per mi, i això sí que és una cosa que, vull dir, la podem discutir tot el que vulguem, són el lloc de l'opinió pública, és a dir, què hi pinta l'opinió pública dintre del sistema. En segon lloc, el tema de la representativitat, qui em representa a mi, per què m'he de sentir representat per uns altres. I en l'altre, això que dèiem al començament, parlant dels grecs, i per això hem començat parlant dels grecs per fer aquesta comparació, no? La equalització de les veus, no? No totes les veus se senten igual, a diferència de l'assemblea grega, on l'acústica d'aquell lloc feia que tots ens sentíssim, i aleshores els missatges, els xats, els fòrums, els blogs, etc., tot això no, en el meu entendre, no resol el problema, no? De què estem parlant? Doncs estem parlant de coses com... per què, diguem-ne, la veu de l'opinió pública, que es pot manifestar, per exemple, amb la tria de cartes que pot fer el director d'un diari, ha d'incidir en la democràcia. És a dir, aquest diguem-ne, com és que el senyor que tria les cartes mana tant? Perquè aquest senyor està dient als polítics quins són els problemes, no? Llavors, tot això encara no s'ha resolt, no? Llavors, jo el que proposaria és justament anar en una deliberació, en un tipus de deliberació que fos quasi, no en aquest sentit tan radical, però quasi premediàtica. És a dir, que d'alguna manera continuéssim continuéssim com feien en els salons abans de la Revolució Francesa, no? Que hi havia unes persones que parlaven, que deien les seves coses i que s'entenien molt bé. Per què? Perquè els mitjans són utilíssims, són necessaris en una societat com la nostra, però de vegades també pertorben.
Ferran Sáez, al matí de Catalunya Ràdio, donant la gran resposta a la pregunta de com haurien de ser les campanyes. Em sembla que aquesta passada per la història de la filosofia i de la pràctica política ha estat bastant aclaridora. Doctor Sáez, moltes gràcies i fins a la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia. Ens espera Antoni Moreno, ens espera l'Òscar Callau i també una salutació i una felicitació que volem adreçar a l'actor Josep Maria Pou, que acaba de rebre el Premi Nacional de Teatre. Després en Mauri, a l'Espinàs, la discoteca i alguna pregunta més.